9:43, 4:43, torna a Ràdio Illa, la vostra sintonia amiga, na Vanessa Parellada, psicòloga, avui per parlar-nos de memòria corporal, un tema que ja vam introduir ara fa dues setmanes. Doncs sí, a mi em fa somriure quan ve na Vanessa aquí a l'estudi. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia, Pepo. A mi m'agrada veure com puges la música amb el braç, és guai veure com treballeu. Aquí és molt xula la ràdio, eh?
En Miguel i jo som una sola cosa quan estem en antena.
Sí, sí, hi ha una connexió molt bonica.
Bé, memòria corporal. A veure, fem una mica, perquè l'altre dia ho vas introduir, no? Però sí. Recordem una mica de què va aquest concepte.
Sí, portem ja sessions parlant de que processem les experiències a tres nivells, no? A nivell mental, a nivell emocional, a nivell corporal, que és important reconnectar amb el cos per començar a tenir consciència del que ens passa, que és important respirar, que és important tenir contacte amb el present, quines coses són les que podem fer per aconseguir això. Llavors parlem que a vegades, que la importància de connectar amb el cos és que a vegades oblidem coses a nivell mental, però en canvi el nostre cos les recorda, no? I vam introduir aquest concepte de memòria corporal, que és com curiós, no? Perquè és com si t'imagines el cos ple de xips que recorden. No és tan així, no? Però sí que la memòria corporal té a veure amb... Bueno, podem començar distingint entre... A veure, quan parlem de memòria podem fer moltes classificacions en funció de si és curt termini, llarg termini, mig termini. Avui distingirem entre la memòria explícita i la memòria implícita.
A veure.
La memòria explícita té a veure, és més la memòria episòdica, quan recordem fets, narratives, recordem coses que podem explicar, és com una memòria més conscient. La memòria implícita és la que aprenem a través de la repetició, per exemple, doncs quan aprenem a conduir, no? Tots aquests patrons automàtics que aprenem i que formen part... Tu no ets conscient quan canvies de marxa, però saps que el cotxe t'ho demana, no?
Sí, sí, sí.
Has de canviar de marxa. Són aquests aprenentatges que fem per repetició. Moltes vegades també té un component emocional molt, molt important, la memòria aquesta implícita, que queda gravada més a les àrees del cervell, que com que ja hem anat parlant d'això, ja tots som quasi mig, ens podien convalidar alguna assignatura de psicologia perquè ja tots comencem a manejar vocabulari, no? De cervell reptilià, cervell emocional, sí. No? I aquesta part més emocional és la que té a veure amb el que el cos recorda.
La memòria implícita aquesta.
Sí, perquè no és una memòria que tu recordis, és el que parlàvem que vam començar a introduir l'altre dia.
No és conscient, diguem-ne.
No, tu arribes en alguna banda o passa alguna cosa o sents alguna música o sents alguna olor i el teu cos reacciona davant d'allò i tu no saps per què. I és perquè, i sobretot en casos en què han passat esdeveniments traumàtics, en tenim com a trauma, algú que ens ha sobrepassat, no necessàriament ha de ser un trauma, que això també ho vam parlar, no? Quan parlàvem de les ferides, aquests traumes que tenen a veure amb les figures de referència, amb els vincles emocionals que tenim amb aquestes figures, quan ens falta aquesta escalfor, quan parlàvem d'aquesta ferida de l'abandonament, aquesta ferida del rebuig, que això també té aquest component traumàtic i també deixa aquestes petjades en les capes més profundes o en les estructures més profundes del nostre cervell. Quan vam fer el primer programa que explicàvem que l'encèfal era una gran estructura, que després hi havia la medul·la, que dintre de l'encèfal hi ha també el bulb raquidi, el cerebel i la resta és cervell, el que nosaltres imaginem com a cervell és la part exterior, que és l'escorça cerebral, però dintre del cervell hi ha moltes altres estructures. I una d'aquestes estructures que té molt a veure, sobretot, és la que té més a veure amb la part emocional i també amb la gestió de la memòria, és el sistema límbic, que es diu límbic perquè ve del limbo, del llatí, que és vora, per dir-ho així, no? O sigui, el limbe és com l'extrem, la punteta, l'última frontera.
Sí.
Que toca ja la part del tàlam, que són les parts més bàsiques del cervell, però no és una sola àrea, sinó que és un conjunt d'estructures que tenen funcions diferents I avui la que ens interessa, o les dues que ens interessen més, quan parlem de memòria corporal i quan parlem de gestió de la memòria aquesta implícita i de la part més emocional, de la gestió sobretot de records que tenen un component emocional i traumàtic, són l'hipocamp i l'amígdala. L'amígdala és, segur que és una estructura que n'hem sentit a parlar perquè se'n parla molt d'aquesta, perquè té molta implicació en la resposta emocional. Val? L'hipocamp es diu així, són dos arcs que estan a banda i banda dels dos hemisferis. La forma s'assembla a un cavallet de mar, d'aquí li ve el nom, d'hipocampo és com el nom original d'on deriva el cavallet de mar, i és responsable de consolidar els records i emmagatzemar-los a llarg termini, aquesta estructura. I l'amígdala té més el paper, com dèiem, de la gestió i de la resposta emocional i sobretot la resposta davant de la por. A l'hipocamp, quan tu tens una experiència i la processes i acaba sent emmagatzemada a llarg termini és perquè hi ha hagut un processament en aquest nivell, està relacionat amb la transformació del que es troba a la teva memòria ara mateix, que és la memòria a curt termini. O sigui, la memòria a curt termini és, jo recordo el que acabo de dir fa dos minuts, o ahir.
O que vaig sopar ahir.
Això seria memòria a curt termini. Mm. La memòria a curt termini i a mig termini és la que està més alterada en malalties com l'Alzheimer, com les demències, o sobretot la demència que té més a veure amb l'edat, que hi ha gent que recorda el que va fer quan era petita, sí, però no recorda si ha deixat el gas encès, no? O sigui, sí, el que està més afectat és la memòria a curt i mig termini. I l'hipocamp és el que relaciona el que et passa ara perquè es consolidi més a llarg termini. No sé si heu vist la pel·lícula aquesta d'Inside Out, que és una pel·lícula molt bonica que parla de les emocions,
així
no?
És.
Pels nens.
Oh, la 2 l'està petant, eh?
La 2 és molt xula, també. Mm. I són aquelles boletes que, o sigui, l'hipocamp faria això, de les boletes que les tens en aquell moment com a la sala de control,
sí,
i després passen a la zona de record més a llarg termini. Mm. I després hi ha com aquella mena de fosso, que allò seria la part inconscient, que no som conscients de què recordem, i allà entraria moltes d'aquestes sensacions que el nostre cos sí recorda, perquè han estat gravades a nivell més reptilià, més primitiu, més de supervivència, que tu no ets conscient de per què et sents així, però que el teu cos capta alguna de l'entorn que reactiva aquelles sensacions que tu havies viscut en un moment donat.
Exacte, o sigui, captes alguna cosa del que t'envolta per reactivar un marc,
exacte,
anterior.
Tu no ets conscient de que aquella olor, no saps per què aquella olor, se't fa un nus a la panxa, perquè totes aquestes zones, l'hipotàlam i l'amígdala també són les responsables de les respostes automàtiques. L'amígdala és, per exemple, responsable de que se't dilatin les papil·les. Papil·les no, perdoneu. Les pupil·les. És que no he esmorzat encara. La part gustativa em predomina. Les pupil·les, quan sí, t'agrada algú. L'amígdala són com dues ametlletes, sí, que estan en tota aquesta zona del sistema límbic. És una zona molt petitona.
Les ametlletes és allò que t'extirpen, segons com, no?
Sí, però estem parlant de l'amígdala cerebral.
Ah, sí. Res a veure amb les del goli.
No ens baixa fins tan avall el cervell.
D'acord.
Hi ha gent que sembla que li baixi molt més avall, però no. Estem parlant d'una estructura que està...
Però molt avall, hi ha alguns.
Hi ha alguns que és molt avall, però no, estem dins del cap.
D'acord.
Dins del cap, del nas cap amunt, per entendre'ns. Això està molt a prop de la hipòfisi, que és com la glàndula pituitària, això, les persones que tenen alteracions com l'hipotiroidisme, hipertiroidisme, han sentit a parlar molt de la hipòfisi,
sí,
perquè són estructures que tenen també una connexió entre la part cerebral i la part del sistema endocrí, que també en vam parlar el primer dia. Doncs l'amígdala cerebral és aquesta massa en forma de matlleta que està, en tenim dues, i quan és estimulada elèctricament, els animals responen amb agressió. D'aquí es van fent experiments per veure quina funció té cada àrea del cervell, i quan és extirpada, els animals es tornen dòcils, no tornen a respondre a estímuls que els haurien causat ràbia, també es tornen indiferents a estímuls que els haurien causat por o respostes de tipus sexual. Per tant, per, en absència d'amic de les passa això, per tant sabem que l'amic de l'està implicada en totes aquestes funcions. El que passa en situacions d'estrès moltes vegades és que hi ha un excés d'activació de l'amígdala, hi ha com un segrest de l'amígdala respecte a la resta d'estructura cerebral que no pot fer la seva funció com la faria en una situació normal, que no fos traumàtica. Mm. Quan hi ha molta intensitat de funcionament de l'amígdala, no hi ha aquesta consolidació dels aprenentatges que hem dit que feia l'hipocamp. Per això, moltes vegades, en situacions traumàtiques, recordem sensacions, però potser no recordem ben bé què va passar en aquell moment, sobretot si són situacions que fa molt temps que van passar.
Ens deixa una petjada emocional, però potser no tan racional, seria això?
Exacte. O sigui, s'ha alterat la consolidació d'aquell record.
Això és una bomba de rellotgeria.
Sí. Què passa? Què és la memòria corporal? És, ens parla a través de el patró tensional que tenim. Hi ha gent que sempre es carrega més en una part del cos que una altra. Mm. La manera com caminem, si caminem encorbats o no, en quines situacions tenim aquella sensació de formigueig, de que se'ns tanca l'estómac, i que tu a vegades no saps identificar què ha passat allà darrere. Però el cos, com diuen, el cos té memòria, el cos no oblida. Tu pots bloquejar l'emmagatzematge de record a llarg termini, a nivell episòdic o a nivell narratiu, amb aquest funcionament anòmal del sistema límbic, però les sensacions que el cos ha viscut sí que queden registrades. Per tant, escoltant el cos, de vegades entens que allà darrere hi ha algú que no està gestionat, que no està ben treballat. De vegades, quan en teràpia, quan algú està trist o quan algú està enfadat i ho explica de manera molt, molt cerebral o molt freda, i li preguntes a on sent aquesta tristesa o on sent aquesta ràbia, pots a poc anar connectant amb el cos. Què és el que li evoca, quina olor li ve al cap en aquell moment, quin record té, quina llum, quin so, si és més fred o més calent, aquella sensació que té, i a poc vas desgranant altres records als que no tens accés, però que a través del cos hi pots accedir, perquè el cos no oblida.
Bé, doncs ja ho veieu, la memòria del cos, quan activem aquests ressorts emocionals que no sabem explicar pel vessant racional. Això es cura?
Sí, és fonamental i a més sembla que sigui com un patró constant, perquè és que diem, quasi cada programa tornem a lo mateix. L'important és primer ser conscient de les coses que et passen, trobar patrons, tu observar-te tu mateix i veure que sempre se't posa aquell nus a l'estómac quan has de dir-li alguna cosa a algú que és important per tu, per exemple, no? Sigui un germà, sigui la teva mare, sigui... En canvi, ets capaç de parlar i dir la mateixa cosa quan és algú amb qui no tens una implicació emocional. L'atenció del teu cos sempre passa en les mateixes situacions o sempre està associada a una època concreta, o sempre hi ha, quan és Nadal, per exemple, o la gent que agafa vacances i es posa malalta, no? Totes aquestes qüestions que el cos ens parla i que nosaltres no acostumem a escoltar-lo perquè no sabem que ens està parlant, però si tenim en compte que el cos ens parla, el que hem de fer és ser conscients i escoltar-lo, fixar-nos, observar-nos, observar les coses que ens passen en el nostre cos, que a vegades, que és el que... Per això dic que sembla que hem gravat un programa i el repetim. A vegades és més fàcil connectar amb el cos que connectar amb coses que potser hem bloquejat, no? Hem tallat aquell record, no s'ha consolidat de la manera que s'hauria consolidat si s'hagués treballat bé, no? El que dèiem fa uns dies de processar de manera mental, emocional i corporal una vivència.
No, és una drecera, no? O sigui, a través de la vivència corporal recuperem allò que hem de sanar.
Exacte. Accedeixes a algo que és més profund, que el teu cos t'avisa i fins que no te l'escoltes potser segueix donant aquell avís corporal i fins que tu no li fas cas i no comences a veure què hi ha darrere de tot allò, el cos et segueix parlant. Llavors, sanant de manera integral, perquè insistim sempre que, de fet, hi ha un paradigma nou que ara fa l'enfoc al revés, no? Normalment partim de la base que el que penses pot ser que afecti el teu cos, el dia que vam parlar del sistema digestiu com el segon cervell, sí, ja vam veure que la influència no era tant cervell-sistema digestiu, sinó també sistema digestiu-cervell, i ara el nou paradigma que s'està començant a parlar en alguns sectors és que la manera disfuncional en què el cos ha gestionat una situació traumàtica és la que provoca els símptomes psicològics, que és un paradigma totalment contrari. O sigui, no és que algú ens hagi afectat a nivell mental traumàticament i això ens provoca un efecte en el cos, sinó que la respiració disfuncional, les estratègies corporals que hem hagut de fer per no veure allò, per bloquejar allò, és el que fa que després sorgeixi un símptoma psicològic, no? Això és, alguns enfocs últimament estan parlant. Per tant, en resum, el que hem de fer és treballar a tots els nivells, ser conscients que som un cos, que som una emotivitat, que som una ment, que som una part energètica, espiritual, que no hi entrem, però que sí que també hi ha aquesta dimensió que nosaltres no siguem capaços d'entendre-ho científicament. No vol dir que no existeixi, no? Almenys jo com a psicòloga, la meva posició sempre és d'humilitat davant d'això, que jo no sàpiga o no entengui alguna cosa, és perquè tinc una ment limitada, concreta, que no és capaç d'entendre-ho tot, però això no vol dir que no existeixin altres coses, no? Per tant, és important integrar i escoltar tota la informació que ens ve de totes les bandes i del cos també.
Vanessa Parellada, psicòloga, una vegada més, moltíssimes gràcies. Ja sabeu que podeu fer arribar doncs, suggeriments, preguntes, nous temes perquè na Vanessa sí. Els abordi doncs, a través del seu Insta, @Vanessa_Parellada, o si no, un correu electrònic, vanessaparelladatorres@gmail.com, o si no, aquí mateix, info@radioilla.cat, info@radioilla.cat, o si no, criden al telèfon de sempre, al 971-32-3004. Prendrem bona nota dels vostres suggeriments. Vanessa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un dia més. Bon dia.